El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
No deixem la plana política. El sabadellenc Joan Cuevas és el nou director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital d'Educació. Cuevas, que ha estat vinculat durant els darrers temps a la Fundació Jaume Bofill, també va estar vinculat a l'Ajuntament de Sabadell durant el govern quadripartit. Avui podrem conversar al cafè de la ràdio. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Com va rebre l'oferta per aquest càrrec?
Doncs sorpresa, la veritat és que no m'ho esperava, perquè a més seré pare en pocs dies, en un parell de setmanes, i ho vaig rebre, diguem, amb moltes ganes, amb moltes il·lusions, no? Vaig haver de decidir en molt poc temps si feia entre les mans de la meva vida per intentar contribuir al màxim possible, i això, ho vaig rebre amb il·lusió i amb els nervis, diguem, i ara, per la responsabilitat que suposava, no?
Quins seran els seus principals camps de treball?
Sobretot, diguem, tres àmbits de l'àmbit educatiu. El primer seria tot allò que té a veure amb innovar dins els centres educatius i formar els docents per poder fer aquestes innovacions. El segon àmbit és la digitalització de tot el sistema, ara accelerada a causa de la pandèmia. Digitalització vol dir ordinadors, vol dir connexions, però sobretot vol dir que pedagògicament, no, incorporem les tecnologies d'una manera, diguem, amb sentit educatiu, no, que es transformi l'educació gràcies a la incorporació de tot això. I el tercer bloc és tota la part de la recerca sobre educació.
Uh-huh. Anem una mica pas a pas en cadascun d'aquests àmbits, no? Sobre innovació, quin és el camí per innovar en l'àmbit educatiu? La innovació ja està feta, però el que passa és que no està aplicada.
Sí, jo crec que ho has explicat bé, eh? Jo crec que segurament pel primer cop en molts anys el que tenim és un consens bestial en el com hauria de canviar l'educació, com s'hauria de transformar perquè sigui, no, doncs, tot allò que ha descobert la neurociència sobre com aprenem els humans, no? O sigui, els humans aprenem més si tenim una experiència vibrant i real, no? O si partim de crear i fer amb les mans, no, a qualsevol cosa, o quan partim de les preocupacions de les persones, o quan estem aprenent de manera col·laborativa amb altres persones, o quan ens van avaluant constantment i ens ajuden a que nosaltres identifiquem què estem fent malament i trobar la via de millora, no? O quan tenim reptes, diguem, personals, no? O projectes amb reptes que són d'alguna manera durs, però que els pot assolir, no? Tots aquests elements, la neurociència, doncs, si l'aprenentatge és així, es farà un aprenentatge molt més ampli, molt més fixat, no que per exemple, repetint molt, no? Una frase, no? Que era una creència, no? Llavors, això és el que ens diu la neurociència, que aprenem els humans, i el que ara tenim també molt clar és concretament com ho hem d'articular a través de, diguem, amb els centres, no? I llavors aquí és on hem d'aconseguir que aquest consens que existeix l'articulem perquè sigui una realitat en tots els centres i que tothom pugui tenir accés a un centre educatiu que contempli, no, tots aquests aprenentatges de la neurociència. Això traduït en el que més estem treballant és, per exemple, els sistemes que ho han aconseguit tenen el que es diu un programa d'inducció per l'accés a la docència. Això és, no, com el sistema de residències quan vols entrar, per exemple, a ser metge, no? Llavors, ja pràcticament tots els països de la Unió Europea tenen un projecte d'inducció, un programa d'inducció per accedir, no? En el qual, per exemple, estàs un any, doncs, fent residència. Això hem d'aconseguir d'aquí 10 anys tenir-ho, i llavors ens hem de plantejar a curt termini quins són els passos que hem de fer perquè d'aquí 10 anys puguem tenir un programa d'inducció. O, per exemple, una formació continuada dels docents molt més basada en la part pràctica, també en residències, poder que els docents puguin tenir un acompanyament en moments concrets en què vulguin fer una incorporació de noves pràctiques, no? O innovacions en la seva pròpia pràctica. Llavors, que tinguin una persona que els va fent una sèrie de, no, primer un diagnòstic de quines àrees voldrien millorar i després anar fent com de coach, no? Per millorar-se. Això també està comprovat que funciona molt. O, per exemple, que tota la formació dels docents sigui, sempre que sigui possible, sigui en el centre, sigui pràctic, i després de la formació algú t'acompanyi a posar-ho en pràctica, no, amb el teu alumnat. doncs tot aquest bloc de formació continuada també s'ha de reorientar cap aquí, o has de tenir tots els sistemes que estan aconseguint transformar els seus centres, tenen una política molt ambiciosa de transformació de centres amb els quals no només tenim uns quants, no, com actualment uns quants projectes magnet, no, al territori, aquests projectes que ajuden a centres que estan en procés de segregació a refer-se pedagògicament, o no només tenim projectes d'STEM amb alguns centres, no, sinó que podem oferir projectes singulars transformadors a una part molt important dels centres del sistema, no? I a més preveient mecanismes perquè els centres segregats, com fa Magnet, doncs realment puguin fer aquesta transformació. Això vol dir recursos i vol dir també una garantia de que la composició de l'alumnat del centre és divers, no? No està segregat. I l'últim és poder tenir, diguem, un grup de centres de referència i formadors perquè quan ens haguem de formar, no, com a docents, puguem anar en aquests centres que ja estan especialment preparats per entrenar, no? I per ser molt pràctics i per assegurar les millors competències dels docents. Aquest seria el camí.
Clar, per tant, el camí passa, en part, en gran mesura, per una formació diferent també de les persones que estan exercint aquesta educació, no? Per tant, dels professionals.
Totalment. De fet, un tema molt curiós és que és molt curiós que intentem canviar l'educació de l'alumnat per incorporar la neurociència, però que la formació dels docents no la canviem en base a això i continuï sent la mateixa formació, no? En molts casos, en alguns no, però en molts casos sí, la mateixa formació, diguem, de sempre, no?
Per tant, el camí és aquesta formació diferent, per tant, introduint un sistema similar al de les residències dels metges, a partir de quan? A partir d'aquí 10 anys?
L'objectiu, estem treballant amb això, però hi ha diversos documents i estudis que el que diuen és raonable que d'aquí 10 anys puguem tenir això, però perquè d'aquí 10 anys puguem tenir això, doncs abans s'han de fer altres coses, s'ha de pilotar primer el sistema, s'han de posar les condicions, els recursos, no? Has de tenir una estratègia d'escalat per arribar 10 anys en aquí.
Sobre aquesta és la qüestió, doncs, de l'àmbit d'aquesta innovació, no? Un dels aspectes que ha destacat és la part de que arribi a tot arreu per igual. Entenc que aquest ha de ser un dels cavalls de batalla també del govern, és a dir, evitar aquesta segregació, evitar que hi hagi centres que tinguin unes capacitats que altres centres no tenen?
Exactament. De fet, quan... És a dir, quan hi ha documents que el que en estudis que el que han fet és veure els sistemes educatius de països que tenen millors resultats educatius i més igualats, més equivalents entre centres, quins són? I són els que precisament tenen aquests elements, no? És a dir, que tenen un programa d'inducció, que tenen autonomia de centre, que tenen un finançament asimètric, que fan avaluació formativa per als docents i per als centres, no? Avaluació d'aquesta en què tu vas contrastant què pots millorar, què hauries de fer per millorar això, no? Llavors, que tenen projectes singulars, per tant, el que hem de fer és... El bo és que, diguem, no estem obrint camí nosaltres, sinó que podem anar a aprendre d'altres sistemes, no? Però l'evidència és molt clara, en que si l'objectiu és que tots els centres tinguin, no, una qualitat molt similar, encara que els projectes siguin diferents, si el que volem és això, doncs el camí és aquest.
Sobre la digitalització, ho deia vostè, ara n'hem parlat molt durant la pandèmia, no? Per la bretxa digital, hem vist, doncs, com hi havia llocs on aquesta educació telemàtica no era possible per la manca de dispositius, no? I en moltes ocasions, parlant amb els professorats d'aquests centres, una de les qüestions que ens deien és que al final no és només tenir un ordinador, no? Sinó tenir el coneixement sobre com es fa servir l'ordinador i que la família també et pugui acompanyar, no? En aquest ús d'aquest dispositiu. Per tant, entenc que és una educació digital sortint potser del concepte només escolar i obrint-nos més enllà, no? També?
Sí, correcte. Jo, de fet, aquí, o sigui, jo crec que he situat el repte molt bé, no? El repte ara mateix... és que nosaltres ara mateix hi ha qui té dispositius i garantia de connexió és, diguem, tercer d'ESO, quart d'ESO, batxillerat, d'acord? Una part de l'FP. El nostre objectiu és que l'any que ve, el 2022, això sigui des de cinquè de primària. Cinquè, sisè de primària, primer, segon d'ESO, i que garantim realment les connexions individuals a l'alumnat, diguem, vulnerable, i les connexions wifi, diguem, no, dels centres educatius. Però aquest és un repte logístic. Com dius, després del repte logístic ha de venir el repte educatiu com a tal, no? I aquí una mica el problema és que, així com abans et deia, hi ha molts precedents dels quals podem aprendre, aquí hi ha molts pocs precedents. I per tant hem de veure quina és la política, no?, interna, com podem articular, no?, mentors de centre que ajudin els centres a detectar aspectes de millora i capacitar, no?, els docents per poder integrar tot això, no? Llavors, en això estem treballant ara mateix, en com articulem aquesta estratègia de capacitació.
En l'àmbit de la recerca, l'últim aspecte que em destacava, cap a on s'hauria d'investigar? Quin àmbit hi ha per investigar en l'àmbit educatiu?
Sí, aquí sobretot hi ha dos reptes. El primer és de poder incorporar el que diuen les recerques d'evidències. Primer, els processos de decisió sobre quines polítiques impulsar i, segon, en les pràctiques, diguem, dels centres, no? Per posar un exemple, ara mateix una cosa que és molt útil, no?, és com t'explicava, o sigui, pla de digitalització. Què funciona en altres països per capacitar digitalment els centres, no? Això ara mateix ens costa molt fer-ho. Llavors hauríem de tenir els mecanismes perquè a l'hora de voler impulsar, o per exemple, si volem impulsar un pla d'orientacions, no?, a l'alumnat, doncs tenir clar que és la recerca de com ha d'estar configurada la política perquè allò sigui mínimament prometedor, no? Aquest és un nivell, l'altre és, com dèiem, els centres, no? Aquí encara tenim el repte més gran, perquè tenim recerques que clarament ens diuen els mínims que ha de tenir, per exemple, un programa d'orientació de centre perquè funcioni i tingui resultats, amb millor de resultats educatius, amb reducció de fracàs escolar, i, en canvi, som molt incapaços de fer arribar aquestes conclusions amb els centres, no? I llavors aquí hem de muntar algun tipus d'estratègia per tenir, diguem, copartícips dels docents, poder transferir aquest coneixement. Una cosa que en medicina, no?, que en salut ja està molt, molt, molt instal·lada, però en l'àmbit educatiu encara no. Aquesta és una línia, i l'altra línia és fer el matching, casar les preocupacions dels centres i del sistema amb els interessos d'estudi de la part acadèmica. Això de vegades no passa, no? O sigui, la part acadèmica pot estar estudiant elements que considera interessants, però que potser no és la màxima preocupació del centre, no? I aquí també tenim una estratègia a definir per veure com millorem això.
Doncs, Joan Cuevas, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, el nou director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital d'Educació a la Generalitat. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.